encetem de Cine, Roda de Barà, ràdio i a les emissores de la xarxa. Antonio Barrero, benvingut, com va?
Gràcies, molt bé, molt bé.
Doncs som-hi una setmana més parlant de cinema. I avui de què parlarem?
Doncs avui parlarem del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
Déu-n'hi-do el títol, eh?
Sí, bueno, el Festival de Sitges.
Sí, exacte.
S'acaba més aviat. Ha celebrat la seva 56a edició del 5 al 15 d'octubre. Han estat 11 dies intensos de ficció, thriller, acció i terror en primícia.
Molt bé.
Hi ha hagut un jurat oficial internacional integrat per Jérôme Pellard, productor, Anna Torrent, actriu, el David Sefein, productor, el Kim Newman, crític i escriptor, i Alexander Heller-Nicolas, crítica de cinema i investigadora. Aquest és el jurat oficial, però a més hi ha hagut 7 jurats més de les diferents seccions, a més de l'oficial. S'han projectat produccions en 6 espais, l'Auditori Melià, la Sala Tramuntana, el Retiro, el Prado, el Mercat Vell i les sales Llevant 1 i 2, que enguany han substituït l'Espai Brigadón perquè es veu que estaven pobres i ho han traslladat. En principi només era provisional per aquest any. És una programació presencialment, bàsicament, tot i que encara queda algun reducte online que penso que acabarà desapareixent perquè la gent a Sitges vol presencialitat.
I pensàvem, no?, que aquesta forma de projecció online es quedaria.
Sí, això creiem.
I veiem que no, que en molts aspectes s'està allunyant, eh?
S'està allunyant perquè, a més, la gent vol cara a cara, vol parlar, vol trobar-se, i Sitges és el lloc ideal. Mm. En general, tots els festivals. I a més de les projeccions, hi ha hagut activitats paral·leles de tot tipus. Presentacions de llibres, debats, trobades d'indústria, classes magistrals, rodes de premsa, exposicions, la Zombie Walk, que és aquesta passejada de zombis que es fa el dissabte primer, cinema en família, que és una activitat nova, maratons de pel·lícules, que t'asseus allà i veus 3 o 4 pel·lícules bones i dolentes, però que surts carregat, pel·lícules sorpreses i després homenatges també.
Mm-hmm. Has d'estar esgotat, eh, bro?
Sí, és esgotador. Evidentment no ho puc seguir tot, primer perquè no puc, per temps, i segon perquè tampoc no sóc tan fan. Bé, seccions, val a dir, bueno, anomenar-les una mica per sobre perquè sí, és interessant totes les seccions que té el festival. Hi ha la secció oficial Fantàstica Competició, que són els llargmetratges i els curtmetratges de totes les nacionalitats i que són inèdits a l'Estat espanyol, que no s'han estrenat ni s'han vist. Després hi ha l'oficial Fantàstic, la secció oficial Fantàstic Fora de Competició, que és una mostra no competitiva de títols de temàtica fantàstica que destaquen per una proposta singular dins de la producció de gènere recent. I aquí entrarien, per exemple, les sessions especials, les sessions sorpresa, les pel·lícules de la gala d'inauguració, de la Cloenda, i etc. Hi ha pel·lícules agafades amb aquesta funcionalitat i, sobretot, estan fora de competició, però que tenen un gran nivell. La secció Noves Visions, que són títols de totes les nacionalitats també, que són també inèdits a l'Estat espanyol i que aposten per l'experimentació, els nous llenguatges i els formats i la hibridació de gèneres. I dins de Noves Visions, una secció, diríem, per sota, que es diu Nova Autoria, que el que fa és incloure un apartat per curs d'alumnes d'escoles de cinema catalanes agrupades sota el nom Nova Autoria. I és interessant perquè aquí, diríem, els regidors joves que comencen de les escoles de cinema tenen l'opció de presentar les seves propostes al festival. La secció Panorama, que són títols també de totes les nacionalitats, també produccions inèdites, de temàtica fantàstica i terror i amb vocació independent, i que són pel·lícules que no van a la secció oficial perquè d'alguna forma considera el comitè seleccionador que tenen un altre visionat, una altra opció. La secció Brigadón, que és una selecció de llargs, documentals i curts de producció independent i dins de les temàtiques de terror fantàstic i que en aquest cas no cal que siguin inèdits. La secció Animat, que són llargs i curts d'animació, produïts durant l'any previ a l'edició i que també han de ser inèdits. I, finalment, la secció Sitges Documenta, que és una selecció de produccions de llargmetratge de no ficció, bàsicament documentals, videocreacions, videoclips, etc. Però, a més, encara hi ha altres seccions, diríem, amb un altre nivell, no tan de primer ordre, com serien Seven Chance, Sitges Clàssics, Mind Night Extreme, Òrbita i Sitges Coming Soon. Vull dir que per seccions, les que vulguis.
Les que vulguis, i més.
De fet, tothom pot trobar el seu espai. Evidentment estem parlant d'un festival que fa una tria molt acurada del material que presenta, però que hi ha moltes opcions per moltíssima gent.
Molt bé. Parlem, doncs, d'aquesta 56ena. Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, 56 anys ja de festival. Doncs això, del 5 al 15 d'octubre s'ha ofert una programació que ha comptat amb un total de 369 produccions audiovisuals. I la gent del comitè que organitzador que ho comptabilitza tot ha dit que això correspon a 25.498 minuts. D'entre aquestes produccions, el festival ha comptat amb 13 premiers internacionals. Altres han estat premiers a nivell europeu. I, a més, més de 350 artistes convidats nacionals i internacionals. I s'ha comptat amb 22 catifes vermelles, s'han presentat dos llibres oficials, 8 podcasts, 3 exposicions i més coses a altres nivells. S'han venut més de 70.800 entrades en una edició rècord, pel que han explicat, sí. Ho ha explicat el director del festival, Àngel Sala, que s'ha quedat petit, que hi ha hagut molta gent que no ha pogut accedir a les sales, jo he de dir, totes les sessions que he anat, ha estat tot a rebentar, i l'Àngel Sala reclamava en una roda de premsa que va fer fa durant el festival, que calia més infraestructures perquè el festival ha de continuar creixent i tal com està ara, amb els 6-7 espais que té, no en té suficient, no en té prou. L'eix temàtic, enguany, ha estat dedicat a la pel·lícula Los pájaros d'Alfred Hitchcock, que complia 60 anys, una pel·lícula que feia 60 anys i que és un clàssic del cinema. Sí. I així, doncs, hem pogut veure abans del tràiler del clàssic del goril·la agafant les avionetes i llançar-les al mar, hem pogut veure dues peces realitzades per Marc Ortiz que han rendit el seu particular tribut al mestre del suspens amb una picada d'ullet en clau surrealista a l'impacte global de l'obra de Hitchcock i com va provocar que milions de persones des d'aquella pel·lícula comencessin a mirar els ocells amb cert temor.
No m'estranya.
La pel·lícula, de fet, és que...
Jo no l'he vist. És terrible. No sóc capaç de veure-la.
És una pel·lícula de terror terrible que encara té vigència i que, bueno, és de les que... De la seva filmografia és una de les més importants.
Ahà, molt bé.
Molt bé, en el moment en què estem enregistrant aquest programa, encara no coneixem el palmarès del festival, perquè, bueno, evidentment això està enregistrat. Però sí que podem tallar els noms de les personalitats que han rebut premis especials, que això sí que ja es coneix. El gran premi honorífic ha estat per dues persones, el productor Jean Harlan i el director i artista d'efectes especials Phil Tippett. S'ha donat el premi Màquina del Temps a la directora Mary Lambert i als directors Juan Antonio Bayona, Lee Unkrich, Lambert Bava, Brad Anderson i Hideo Nakata. I el premi Nosferatu ha recaigut en l'actriu Bàrbara Boucher. Bé, evidentment, com deia al principi, no és impossible veure totes les produccions que es presenten al festival. Llavors jo, evidentment, he fet la meva tria i he buscat una mica pel·lícules de la secció oficial, pel·lícules que m'interessaven d'aquestes produccions que arriben fora de competició i també algunes de noves visions. Per tant, ara vaig a fer una mica de rànquing de les pel·lícules que a mi més m'han interessat, les que més m'han agradat. Jo us diria alguna coseta de cadascuna d'elles, que segurament algunes tindran premis i altres no, però en qualsevol cas això, evidentment, és una loteria i tampoc ho encertaria perquè, evidentment, el jurat, el criteri que té i mai encertés, el premi del públic mai està tampoc d'acord amb el que decideix el jurat.
Sol passar, no?
Sol passar, sí, és, no, en aquest festival, en tots.
En tot. Doncs vinga, coneixem aquest rànquing.
Doncs mira, la primera pel·lícula de la que vull parlar, que és potser la pel·lícula per mi del festival, és Pobres criatures, una pel·lícula del Regne Unit del director grec Yorgos Lanthimos. És una combinació de ciència-ficció, ambientació victoriana i comèdia negra amb uns esplèndids actors com són la Emma Stone, el William Dafoe i el Mark Ruffalo. Poca broma, els tres. De què va la història? Doncs una dona jove, Bella, torna a la vida pel seu tutor, el científic Goldwyn Buster, que de fet és una mena de Frankenstein. Inicialment ingènua, la Bella té ganes d'aprendre sobre el món que l'envolta, encara que sota la protecció de Baxter. Amb ganes de conèixer i veure aquest món, se'n va amb Duncan Wenderburn, un paio llest, un advocat astut i desenfrenat, que l'aconsegueix enamorar, i viatja amb ell, i viatgen junts, arreu dels continents. Ella, lliure de prejudicis, els prejudicis que hi ha en el seu temps, reclama igualtat i alliberament de tots tipus. És un al·legat feminista i és un regal per als sentits. té una presentació, una ambientació, un guió, una història tan ben explicada, tan bonica, que la recomano al 100%. És una pel·lícula que s'estrenarà aviat als cinemes i està molt, molt bé. Pobres criatures de Yorgos Lanthimos. Sentim el tràiler.
Bella, este es el señor McCandles.
Hola, Bella.
¡Wow! Es un experimento.
Buenas noches.
Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados. Pero va progresando a un ritmo muy acelerado.
Dígame, ¿de dónde ha salido?
Te lo diré. Pues es una bonita historia.
Soy Bella Baxter. Y existe un mundo que disfrutar, circunnavegar. Es la meta de todos progresar, crecer.
Una mujer que traza su rumbo hacia la libertad. Es maravilloso.
Molt bé, la segona de la que us vull parlar és La Societat de la Nieve, La Societat de la Neu, pel·lícula espanyola, on Juan Antonio Bayona revisa el cas real en què un avió llogat per d'un equip de rugbi uruguaià a Xile, l'any 72, es va estavellar al cor dels Andes. És una excel·lent producció de supervivència intensa i molt emocionant. Una producció de Netflix que al desembre es podrà veure a les sales de cinema. La pel·lícula aquesta va ser la que va cloure el Festival de Venècia d'aquesta edició, s'ha pogut veure a Donòstia i aquí a Sitges ha estat de les pel·lícules més aplaudides. A més va coincidir en quan li van donar el Premi de Màquina del Temps al Juan Antonio Bayona i va ser emocionant perquè la pel·lícula, de fet, tot i que la història ja es coneixia perquè hi havia una pel·lícula amb anys que es deia Viven, que d'alguna forma tocava el tema, però aquí diríem que el tema del canibalisme està una mica tocat molt de passada. És una mica més entrar en la filosofia, el pensament, les visions, l'estat d'ànim, la companyonia, l'ajut. El títol no és gratuït, La Societat de la Neu, no és perquè sí. La pel·lícula realment és emocionant, molt emocionant, i és una gran superproducció. Vull dir, no és una producció espanyola.
Déu-n'hi-do,
producció...
Bayona, eh?
Sí, sí, Bayona ha fet un salt bestial i és un tio que promet molt. I la pel·li aquesta, jo anava una mica reticent, però realment és molt bonica. Al desembre, si podeu, aneu-la a veure a les sales perquè val la pena.
Molt bé.
Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Fuimos a la montaña.
Molt bé. La tercera pel·lícula de la que us vull parlar és La Teoria Universal, pel·lícula alemanya de Tim Kruger. Un film molt original en blanc i negre que narra el viatge a un antic hotel als Alps suïssos d'un grup de físics de mecànica quàntica i que estan a punt de descobrir el més desproporcionat dels errors que ordena i desordena el temps, l'espai i la matèria. La Teoria Universal és un sumptuós homenatge a Hitchcock, empaquetat com un noir metafísic llarg, la pel·lícula és llarga, però és molt agradable i ofereix un pastitx tan meticulós que es converteix en la seva pròpia font de plaer supremament cinematogràfic. És cinema, cinema. És una pel·lícula realment que t'enganxa, que t'entra per tots els poros i que la gaudeixes de principi a final. Un blanc i negre lluminós, bonic, preciós i amb una història que és difícil d'explicar perquè és un conglomerat d'elements que es van encadenant i com trobar tot aquest ordre i desordre de la matèria, del temps i dels espais. És com un metavers d'universos paral·lels molt ben explicada. La teoria universal.
Molt bé.
La quarta pel·lícula és una pel·lícula francesa, El regne animal. El director és Thomas Kelly. Un film que crea una atmosfera arriscada on s'hi barregen la realitat fantàstica i moderna, que és alhora apassionant i en molts aspectes la pel·lícula és com una paràbola del que pot passar. En un món afectat per una onada de mutacions que a poc estan transformant alguns humans en animals, François fa tot el possible per salvar la seva dona, que es veu afectada per aquesta misteriosa condició. Quan algunes de les criatures que es van convertint en animals, desapareixen i s'aïllen en un bosc proper, s'embarca amb Emil, el seu fill de 16 anys, en una recerca que canviarà les seves vides per sempre. La pel·lícula també és interessantíssima, el cinema francès sempre té un ganxo, qualsevol tipus de història.
Tu n'ets fan, no?, del cinema francès.
Jo sóc fan, i en aquest cas és un thriller, una barreja de premonició, una història en la que persones i animals, animals i persones, tot és un conglomerat, i com aquesta evolució i per què t'estan anunciant d'alguna forma un futur que potser no és massa llunyà. Molt recomanable, El regne animal, que em sembla que podem sentir el tràiler, oi?
T'as vu le retard qu'on a déjà?
Genre c'est ma faute.
Attends, tu te fous de moi? Attends, Emile! Oh! T'arrêtes ton cirque!
C'est quoi ton problème?
J'ai pas envie de... Oh!
C'est une mutation. C'est un phénomène récent, complexe. Et j'admets volontiers, on comprend pas tout.
C'est ta mère, Emile.
Ça t'a fait quoi quand maman elle a commencé à changer?
Faut me faire confiance, on va la retrouver.
Lala!
Les recherches commencent à peine, ça va aller.
Il y a des survivants. J'en ai vu hier soir.
T'as peur des créatures?
Faut apprendre à vivre ensemble.
Faut pas avoir peur.
A continuació, voldria parlar de Mosques, una coproducció espanyola-argentina, el director Aris Moreno, i és un thriller cru carregat de tensió i que ha estat rodat íntegrament a la ciutat de Buenos Aires, a més amb unes vistes bestials de la ciutat, i que està magistralment interpretat per Ernesto Alterio. És un protagonista absolut i és la maldat personificada. Interpreta Machi, que és un home de negocis que abusa del seu poder i posició, però que de sobte, potser per això, es troba en una situació límit. A plena llum del dia, punxa una roda i troba el cadàver desfigurat d'un home lligat amb unes manilles al maleter del cotxe. A partir d'aquí es desencadena una carrera desesperada per desfer-se del cadàver i esbrinar qui està darrere de tot això. Al final, qui ho ha fet és el menys important, perquè no és una persona concreta, és tot el mal que ha fet aquest home. És una mena d'American Psycho a l'Argentina, és una comèdia de la misèria moral humana. I aquesta no sé si la puc recomanar perquè realment surts molt tocat, sí. Però a mi m'ha agradat molt. Mosques.
Yo no te hablé nunca de mi teoría, el favor.
No.
Sos un sorete, hijo de puta. Dari, recibir la teoría del favor. Es así de simple.
¿Qué hacemos?
¿Quién es el muerto?
Ya les dije que tuve un día muy complicado.
Dos cosas tenías que hacer para tu familia, nada más.
¡Basta de atacarme, carajo!
Molt bé.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, la peli és...
Quina tensió.
És intensa i estàs en tensió tota l'estona perquè és, una, és un viatge... Uh-huh. Molt bé, després vull parlar d'una pel·lícula de Corea del Sud, Sleep, Somni, de Jason Ju. És un film que no reinventa exactament la roda de les pel·lícules de cases embruixades. No és ben bé això, no és una pel·lícula sobre cases embruixades, però la força dels actors i l'estructura tensa i lenta de la història fan que sigui una bona proposta. I sobretot, el més important, que té un punt d'humor que s'agraeix moltíssim. És a dir, estàs veient una cosa una mica així com a... Bueno, i en canvi té un punt d'humor coreà que dius, buah, això m'agrada. I t'ho passes bé. No és comèdia, evidentment,
no, no,
però s'agraeix aquest punt d'humor negre. La següent pel·lícula de la que vull parlar és la pel·lícula amb la que es va inaugurar el festival, és Hermana Muerte, de Paco Plaza. És una pel·lícula amb la que aconsegueix atemorir-nos amb un emboirat relat explicat a plena llum del dia. De què va la història? Doncs, bueno, a l'Espanya de la postguerra, Narcisa, una jove novícia amb poders sobrenaturals, comença a treballar de professora en un antic convent, que ara és un col·legi per nenes. A mesura que passen els dies, els estranys successos i les situacions cada vegada més inquietants que la turmenten acabaran per portar-la a descabdellar la troca dels secrets que envolten el convent i persegueixen les seves habitants, tant a les monges com a les alumnes. I la història està molt ben travada. No és una història original, de fet ja havíem vist d'ell, vol ser una mica la pel·lícula prèvia a Verònica, però després una mica també l'abuela... Hi ha una mica elements de tot el seu cinema, de Paco Plaza. Però és interessant perquè la història és original. No és una pel·lícula allò que entusiasmi molt, sí a la gent del gènere i la gent que era del gènere, però té punts interessants i sobretot la posada en escena és xula i té una ambientació i unes localitzacions també que són interessants. Hermana Muerte, de Netflix, però que també es podrà veure a les sales de cinema. La podem sentir en el tràiler.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida.
Perdóneme, padre, ¿por qué pecado?
Te escucho.
Acabo de llegar nueva aquí como maestra. No sé si estoy preparada.
Cuando escribió ese nombre, calla.
¿Qué?
Nada.
Tengo duda.
¿Tú?
No lo mires, Ana María.
La niña santa.
María, madre de gracia.
Madre. Tu don es un regalo del cielo. Tu llegar a este convento tiene un motivo.
No hay que tocar sus dibujos. Si escribe tu nombre, estás maldita. No se mueva. Está justo detrás de usted.
Bé, i després...
Quin mal rotllo, quan sento els cants aquests, dic, algú passa.
Sí, no, la pel·lícula té el seu què.
Sí, sí.
La vuitena pel·lícula de la que us vull parlar és Vincent doit mourir, pel·lícula francesa, Vincent ha de morir, és de l'Stephen Castagne i és un thriller apocalíptic i tragicòmic que està ubicat en un escenari terrorífic. També té humor negre, reflexions commovedores i filosofia de fons, de pes, i sobretot té un ritme bestial i en surts elogios, és a dir, no te'ls esperes. I per tant, ideal per la gent que li agrada el gènere. En novè lloc, El joc del sacrifici, pel·lícula americana de Jane Wessler, que és una delícia de terror nadalenc, la pel·lícula passa al Nadal, és una lliçó també de ritme intel·ligent que alerta sobre el perill del que desitges. Vigila amb allò que desitges, perquè pot tenir una doble lectura. I finalment, és un viatge entretingut des d'un inici que comença amb molta sang, amb un final que encara acaba amb més sang.
Oh, que bé.
Sí, sí, és la sang aquí que està a dojo, ho impregna tot. La desena pel·lícula seria L'Ermita, pel·lícula espanyola de la directora de Cerdita, que potser algunes persones que ens escolten la recordaran, que l'any passat es va estrenar també precisament a Sitges. La directora és Carlota Pereda i ha tornat enguany amb una pel·lícula que barreja drama i terror sobrenatural i on destaca sobretot l'actuació de l'actriu Belén Rueda.
És que és tremenda, eh?
Sí, és tremenda. A més, el que em sap greu és que està una mica encasellada amb aquest tipus de papers, perquè és una actriu que té un ventall de possibilitats enorme, però realment està increïble i la història està força bé. És una nena que es diu Emma, que vol aprendre a comunicar-se amb l'esperit d'una nena de fa segles, que està atrapada a l'ermita del poble. Per fer-ho, per comunicar-se amb aquesta nena, intenta convèncer a Carol, que és la Belén Rueda, que és una incrèdula i una falsa mèdium, perquè li ensenyi a parlar amb fantasmes. Evidentment, no li pot ensenyar res perquè tot el que fa ella és mentida. La seva ajuda serà l'únic camí per seguir unida a la seva mare, la mare de la nena, que està malalta i que vol, quan es mori, vol parlar amb ella un cop morta. I ella se n'adona que si la cal o no la protegeix i no l'ajuda, la vida de l'Emma correrà perill, com així és. La història és bastant enrevesada, però molt ben lligada, el guió és magnífic i la pel·lícula no està malament. No és Cerdita, perquè aquí, diríem, no hi ha elements de sang, ni de barreja, ni. Però la pel·lícula té un tema sobrenatural sobre la vida i la mort i és una mica dramàtica, perquè aquesta mare malalta té un problema i bueno, tota la relació amb la filla i les relacions també de la mèdio amb la seva mare. Vull dir, hi ha un paral·lelisme interessant en la pel·lícula que també és molt recomanable. L'Ermita, sentim el tràiler.
Yo estoy a tu lado. Respira. Boca. No te metas en líos, ¿vale? Si no, te llevarán lejos de aquí.
Yo te puedo cuidar y así estamos juntas.
¿Tú sabes por lo que está pasando esa niña? Ni te acerques a ella. ¿Me oyes? Ni se te ocurra acercarte.
Cuando alguien está muy triste, imagina cosas y se hace cosas que no debería.
Me tienes que creer.
Molt bé. I fins aquí el que us volia explicar. Tinc moltes més pel·lícules que també voldria destacar, però el temps ens ha tirat a sobre. He vist 24 produccions a Sitges, però evidentment no es pot parlar de tot.
Déu-n'hi-do, les que has vist. Són hores, eh?
Són moltes hores,
Són moltes hores.
Però he gaudit bastant.
Esgotat, però content.
Sí.
Doncs, Antonio, moltíssimes gràcies.
D'acord,
que vagi bé.
Molt bé. Adéu. A reveure.